5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a fiat.es.
Xavi Rocamora, què tal estàs?
Molt bé, i tu?
Núria Travessa, què tal estàs? Està entrant a l'estudi. Mare de Déu, quantíssima informació portes. Que genial. Escolta'm una cosa. Voleu cuidar-vos més i pagar menys aquesta primavera? Sí,
sí
o no?
Sí.
Sí o no? Més fort.
Sí, sí, sí.
Doncs atenció amb el que ens expliquen des de la Sirena. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. I ara, RAC1 migdia. Tota la informació a RAC1.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de la Sirena. Només 4 dies. Que no se t'escapin. Tria congelar, tria la Sirena.
Bon dia, són les dues. Primer dia de campanya i primers debats a RAC1 amb els alcaldables de les quatre capitals. A Barcelona n'hi ha quatre amb opcions de formar govern, però necessitaran aliances.
No hi haurà cap acord de govern entre Junts i Barcelona en Comú.
Jo no faré alcalde el senyor Trias, jo no faré alcaldessa a la senyora Colau.
No és Maragall. Què tria, Colau o Trias? Barcelona.
És evident que jo crec que Barcelona necessita un canvi i haurem de fer el canvi.
La política de pactes ha estat un dels eixos del debat que han mantingut Ada Colau, Jaume Collboni, Ernest Maragall, Xavier Trias, Daniel Cirera, Anna Grau i Eva Parera aquest matí. Tots han confrontat també els seus models en matèria d'habitatge mentre els Mossos continuen vigilant per evitar incidents a la zona de la Bona Nova.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem el més destacat del debat d'alcaldables a Barcelona i també dels que s'han fet simultàniament a les altres tres capitals. A Girona, els alcaldables han debatut, per exemple, sobre la neteja a la ciutat i el nou hospital Trueta. A Lleida han confrontat els seus models en matèria de seguretat i gestió dels temporers. I a Tarragona han debatut, sobretot, sobre model turístic i mobilitat. Els aliments, mentrestant, continuen encarint-se. A l'abril han pujat de preu la carn, el peix, els ous, l'oli. El cistell d'anar a comprar ja surt un 13% més car que fa un any. I l'R2 Sud de Rodalies recuperarà la normalitat el 21 de maig, com a molt tard ho ha garantit la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui arrenca la 34a jornada de Lliga Primera Divisió i el Barça tindrà la primera oportunitat de ser campió.
Ho aconseguirà si diumenge guanya el derbi contra l'Espanyol els blaugrana, que avui han fet festa, mentre que l'equip blanquiblau s'ha exercitat encara sense Grajera, que es perdrà segur el derbi i, de fet, és dubte pel que queda de temporada. Ara bé, també hi ha l'opció que el Barça guanyi la Lliga per passiva si el Madrid i l'Atlètic de Madrid punxen. Pel que fa als blancs, demà reben el Getafe i Ancelotti donarà descans a alguns dels titulars, pensant ja en la tornada de les semifinals de la Champions contra el City. De fet, avui no s'han entrenat Benzema, Alaba ni Rodrigo. En canvi, torna Mendy. Com deies, la jornada arrenca avui mateix a les 9 amb el Mallorca a Cádiz. Fora del futbol, a MotoGP, Marc Márquez ha reaparegut aquest matí al Gran Premi de França, un mes i mig després de lesionar-se a Portugal. El cerverí ha marcat el 12è millor temps en el primer entrenament. Ara comença el segon i també en marxa la 7a etapa del Giro, que avui acaba amb un port de primera categoria.
I compta amb el temps, perquè aquesta tarda les tempestes descarregaran a moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, els ruixats s'estendran per qualsevol punt del país i fins i tot localment descarregaran amb força, amb tempesta i amb calamarsa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Molta precaució amb aquestes pluges i baixa la temperatura i amb ella la cota de neu, que se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. I tot plegat amb temperatures que es mouran entre els 15 i els 20 graus. I el cap de setmana continuarà el temps insegur, demà amb ruixats sobretot durant la tarda, especialment al centre i al nord del país i també al voltant del massís dels Ports, i diumenge a la tarda es repetiran de nou aquestes pluges, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona.
Ara són les 2:04. De RAC1 a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona marquen el primer dia de la campanya del 28M.
Diari de campanya. Dia 1.
En el cas de Barcelona, una cosa ha quedat clara. El socialista Jaume Collboni no donarà els seus vots ni a Xavier Trias ni a Ada Colau. En canvi, Ernest Maragall d'Esquerra no ensenya cap carta i ho fia tot als resultats electorals.
Jo no faré alcalde al senyor Trias, jo no faré alcaldessa a la senyora Colau. Té una posició que és la de Junts per Catalunya, que està a les antípodes. Ahir mateix es feia l'acte de campanya al costat de la senyora Laura Borràs.
Ha de respondre al missatge que ens fixin els ciutadans el dia 28 de maig. I a partir d'aquí jo estaré en condicions com a alcalde per definir exactament quina agenda de transformació assumeixo i proposo per la ciutat i amb quina companyia.
Les ocupacions amb K després del cas del Cubo i la ruïna de la Bona Nova i la mobilitat han estat els altres ítems del debat sobre Barcelona. Sílvia Solanes.
Al marge de Jaume Collboni, qui també ha parlat clar, han estat els candidats dels Comuns i Junts que han evidenciat que no hi ha cap opció d'entendre's. Daniel Cirera del PP també avisava que a Junts ni aigua, però que el PSC tampoc compti amb ells.
De tant en tant amb el senyor Trias estem d'acord en alguna cosa. Ah. Estem d'acord en que no hi haurà cap acord de govern entre Junts i Barcelona en Comú.
Fantàstic.
Estem totalment d'acord.
Estem en bon camí.
Ni al servei del senyor Sánchez, ni al servei de Carles Puigdemont. Xec en blanc, li puc assegurar que ni un.
Valents i Ciutadans asseguren que no repetirà un Valls 2 i no regalaran els seus vots a canvi de res.
Pactes a banda, Colau i Trias s'han enganxat més d'una vegada pel llegat.
En aquest cas, amb les ocupacions de rerefons, és que Colau les vincula amb la falta d'habitatge.
Vostè em va deixar 40 pisos públics a l'Eixample. Ara ja tenim 400 i arribarem a 700, només a l'Eixample.
A més de dir tot el malament que he fet jo, podria explicar una altra cosa, que li vaig deixar 200 milions d'euros per gastar en habitatge.
I se'ls ha polit amb els ocupes.
Perquè vostè gastés en habitatge,
S'hi ha posat en agrau de Ciutadans que, com Valents i el PP, han demanat madura. Qui s'ha mullat menys sobre el tema ha estat Ernest Maragall, que li ha passat la pilota ni més ni menys que Pedro Sánchez.
Qui és el propietari d'aquest edifici? És vostè, senyor Collboni, és el seu cap de files. És la immobiliària del senyor Sánchez, és la Sareb.
Ara la culpa d'això serà Pedro Sánchez.
Fa 10 anys que té la Sareb d'aquest edifici, va durant 10 anys.
És una mica forçat.
En alguns moments ha estat un tots contra Colau, però Collboni també ha rebut per haver marxat de l'Ajuntament i ara fer campanya com si estigués a l'oposició. Un fil que ha aprofitat Eva Perera de Valents per disparar contra Trias i les sigles amagades de Junts.
Jo li compro, senyor Trias, la incongruència del senyor Collboni, però vostè és déu-n'hi-do, Junts per Catalunya, No. Surten del govern i voten en contra uns pressupostos que vostè acabaven de redactar govern de la Generalitat.
Jo soc Trias per Barcelona.
Parlem.
També hi ha hagut dos anuncis. Jaume Collboni proposa un pacte de civisme i Ada Colau refrigerà totes les escoles de la ciutat.
El debat a l'auditori del CosmoCaixa ha tingut moments histriònics amb un cert grigall i altres de més anecdòtics i ha ficat cullerada un públic animat de 250 persones que en alguns moments han fet de clar que l'ha seguit en Marc Martínez Amat.
Perera i Grau han estat les més matineres i Collboni el més toca tardar. Abans de la brega han compartit esmorzar en una sala. Mentre la resta feien cafè, el candidat socialista s'ha pres una Coca-Cola. I dalt de l'escenari, el primer lapsus, no sabem si volgut, l'ha comès Daniel Cirera.
Aquests dos edificis, no? El Cubo i la Colau, perdó, el Cubo i la Ruïna.
Les primeres rialles han vingut tot comentant la baralla entre Colau i Collboni.
És que és increïble, el papa i la mama es baralla.
No es preocupi, no, és pura escenificació aquesta baralla.
Clar que 8 anys així portem.
Trias i Colau s'han embolicat amb TMB.
Quin és el deute actual de TMB?
Li dic que arrossega un deute històric.
No, però digui'm ara, ara. Jo li pregunto ara.
Digue'm el vostre.
No, és que jo no ho sé. Jo per això li pregunto, si el sapigués, li diria.
Hi ha hagut problemes d'identitat amb Maragall.
Tinc una notícia per vostè, senyor Collboni. Vostè no és en Pasqual Maragall. Vostè tampoc, Ernest.
No, jo sóc Ernest Maragall, sí.
El xou de...
Sisplau.
No és ben bé el mateix.
I també d'identitat de partit amb Xavier Trias.
Vostè és déu-n'hi-do, Junts per Catalunya, Perquè surten del govern i voten en contra uns pressupostos que vostè acabaven de redactar el govern de la Generalitat.
Jo sóc Trias per Barcelona.
Parlem.
Amb tot l'enrenou, Basté ho té clar.
Crec que la ciutat, si és pel ritme dels seus alcaldables, està molt viva.
I entre el públic s'ho miraven els acompanyants dels candidats, entre els quals hi havia Oriol Junqueras, Carlos Carrizosa, Neus Munté i Elisenda Alemany.
Mentrestant, la CUP exigeix a l'Ajuntament de Barcelona que es personi contra l'empresa Desocupa per un delicte d'odi, ho ha dit la candidata cupaire, Baixa Xangue.
Emplacem a l'Ajuntament de Barcelona a emprendre accions legals immediates, amb urgència, a frenar la divulgació dels discursos d'odi, a no posar-se de perfil davant d'un atemptat contra la convivència veïnal, com són la permissivitat de proclames nazis i feixistes als carrers de la Bona Nova.
La cupaire acusa Esquerra i Comuns de mirar-s'ho des de fora sense fer res i els socialistes d'atiar el conflicte. Mentrestant, a Ciutadans, un grup de militants ha plegat del partit acusant la direcció de dividir el constitucionalisme per haver fet tantes llistes separades semblants en referència a PP i Valents. Ciutadans diu que aquests militants han marxat perquè o bé estaven expedientats o no es comptava amb ells per formar part de la llista. D'altra banda, Xavier García Albiol haurà de pagar una multa de 300 euros per demanar el vot abans que arrenqués la campanya. La Junta Electoral ha sancionat el candidat del PP a Badalona perquè dimecres passat va instal·lar una food truck a la ciutat durant les festes amb una imatge seva i la paraula vota. El debat a Lleida ha tingut com a temes centrals la seguretat de la ciutat, la seva economia amb l'arribada de grans superfícies comercials i, finalment, l'alberg projectat al barri de Pardinyes per l'acollida de temporers. No està llest enguany perquè l'empresa constructora ha fet fallida i s'haurà de tornar a licitar. Des de Lleida, Julen Andrés.
Es tracta d'un equipament que aporta molta polèmica a la ciutat. Els usos de l'alberg ha estat el primer motiu de debat. En parla primer Fèlix Larrosa del Partit Socialista, després Laura Vergés dels Comuns i finalment el fins ara paencap Miquel Puello.
Ha defensat així el govern, de dir, podem posar nens i nenes que venen a fer pràctiques esportives, estem plantejant que hi hagi persones sense sostre, estem plantejant que hi hagi temporers.
Però també fa falta un equipament col·lectiu perquè a Lleida hi acaba arribant molta gent que necessita aquest equipament col·lectiu. Sí que és veritat que en un inici el govern va plantejar un equipament que també preveia usos d'inclusió.
Vam separar clarament el que és 70 persones temporeres de l'atenció a les persones sense llar, que tothom sap perfectament que no va a l'ECMUS.
Pel que fa a la seguretat, els partits afirmen problemes al respecte. En canvi, el fins ara equip de govern considera que Lleida és una ciutat segura. El tercer punt polèmic, l'economia. Les formacions coincideixen en fomentar el comerç local. Les discrepàncies han arribat amb la projecció del centre comercial de Torres Salses d'inversors privats, on sobretot s'ha mostrat a favor ciutadans i socialistes.
A Tarragona, el debat de RAC1 ha servit per fixar les posicions poques hores després de l'inici de la campanya de cara als pactes claus per saber si seguirà sent l'alcalde el republicà Pau Ricomà o tornaran els socialistes amb Rubén Viñuales. També ha quedat clar qui no pactarà amb qui i ha generat polèmica el turisme i la conservació del patrimoni romà. Detalls, Esteve Giral.
Pau Ricomà d'Esquerra s'ha mostrat amb ganes de repetir amb en Comú Podem, que de fet ja el va fer alcalde ara fa 4 anys, o bé amb Junts i la CUP, amb qui ha acabat el mandat. Viñuales del PSC li ha fet l'ulleta en Comú Podem i els comuns de Jordi Collado s'han deixat estimar i veuen molt possible un pacte d'esquerres amb l'entrada també de la CUP.
Tant en Comú Podem com en Junts com amb la CUP hem tingut aquesta idea de canvi que s'ha mantingut i em sembla bé.
Pactes que siguin de progrés, no?, per la ciutat.
Per tant, amb els comuns, pregunto.
I tant, que sí.
Què diuen els comuns?
Jo crec que amb Esquerra, amb la CUP, amb el PSC ens podem acabar trobant.
El Partit Popular s'ha mostrat obert a pactar amb els socialistes, mentre que la CUP, com era previsible, ha descartat de totes un acord amb els socialistes. Un debat sense grans retrets, amb l'excepció de l'alcaldable de la CUP. Eva Miguel ha recordat que l'exalcalde del PSC, Ballesteros, ara ja en segona línia, té pendent un judici per corrupció. Intens també el debat al voltant del patrimoni romà i el turisme. Per Viñuales, Tarragona no brilla com podria, però per Ricomà ja han començat a fer el canvi.
En el cas de Girona, la brutícia i la inseguretat han centrat bona part del debat en què Junts intentarà mantenir el lideratge, mentre que Esquerra, Guanyem i PSC es reivindiquen com l'alternativa. Girona, Bàrbara Julve.
A més de desendreçar dels ciutadans, perceben la ciutat insegura davant dels 7.000 delictes registrats. La cap de llista de Junts, Gemma Geis, i el de Guanyem, Lluc Salelles, la socialista Sílvia Pànic i el d'Esquerra, Quim Ayats, van contraposar les seves opcions.
La seguretat, ho vaig dir l'altre dia, són diferents nivells. A nivell d'il·luminació, la perspectiva ja n'és absolutament important. Hi ha més d'un milió i mig d'euros que s'està executant per il·luminar determinats carrers també des d'aquesta perspectiva gènere.
Apostar per la policia de proximitat, que és aquella policia que passeja i coneix les persones del seu barri.
Figura del seren o el vigilant nocturn que ha donat bons resultats en altres ciutats i pensem que pot ser interessant.
Que hem de dimensionar la policia, diem que hem de coordinar molt millor la seguretat a nivell de Mossos d'Esquadra i policia municipal.
L'urgència de la construcció del nou Hospital Trueta va unir els candidats, però pel que fa als pactes, Junts, que confien imposar-se a les eleccions, no descarta acords amb Guanyem i Esquerra. Per la seva banda, PSC, Esquerra i Guanyem creuen que seran el canvi que la ciutat espera. Ara Girona i Ciutadans lluitaran per la representació.
I abans d'acabar l'agenda de campanya, encara ens volem fixar en un municipi més. Avui anem cap a Berga, on la CUP s'hi juga a mantenir l'alcaldia. Si la revalida, compliran 10 anys governant en una ciutat on tradicionalment hi havia manat Convergència. Seran les primeres eleccions, ja sense la copaire Montse Venturós, que va plegar ara fa 2 anys. Anem, doncs, cap a Berga, Marc Canturri.
A Montse Venturós li agafa el relleu com a alcaldable Ivan Sánchez, l'alcalde des de la seva dimissió. El nou número 1 de la CUP assegura que ho fa convençut i amb 2 anys que l'avalen.
M'he sentit bé durant aquests 2 anys i crec que s'ha notat un canvi cap a bé en molts casos i un lideratge jo crec que bastant fort.
Fa 4 anys la CUP va aconseguir 8 cadires i es va quedar a només una de la majoria. El resultat va empènyer Junts, amb 6 regidors, a repetir com a principal grup opositor. Per això, el candidat d'aquestes eleccions, Ramon Cavaller, defensa que el canvi passa per ells.
A canvi, a la fi, Junts i la CUP sumen 5.600 vots de 8.000 vots emesos. Per tant, el canvi només vindrà de la mà de Junts i de fer un gran resultat el dia 28.
Moisès Masanes, alcalde de Saldes, al Berguedà des del 2015, serà el candidat d'Esquerra. Abel García repetirà pel PSC després de ser la veu més discordant de l'oposició aquest mandat. Hi ha tres forces que aspiren a entrar al ple. Berga Grup Independent, una agrupació d'electors que ha recollit més de 1.000 avals i que presenta Judit Viñas com a candidata, En Comú Podem, amb Francesc Ros, i el PP, amb una llista plena de militants del sud de la península.
Ara falten 16 dies per les eleccions. I amb l'agenda de campanya hem arribat a un quart de tres.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure i millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet? Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1 migdia.
Ara són les 2 i 18 minuts. Campanya banda, hi ha més notícies. Per exemple, aquesta: omplir la nevera ja és gairebé un 13% més car que fa un any. El preu dels aliments i de les begudes no alcohòliques ja no puja tant com ho feia mesos enrere, però la gran majoria continuen encarint-se. Per exemple, a l'abril va tornar a pujar el preu de la carn, el peix, els ous i l'oli, Montse Martí.
La carn de porc destaca entre els aliments que més s'han encarit a l'abril, un 2,7% més, i els ous han pujat un 2,2%. Respecte a l'any passat, són gairebé un 16% més cars. En general, l'IPC se situa al 3,9% a Catalunya, 8 dècimes més que al març i 2 dècimes per sota que el conjunt de l'Estat, que és del 4,1%. La ministra d'Economia, Nàdia Calviño, assegura, però, que la situació dels preus al conjunt de l'Estat és molt millor que d'altres països europeus.
Estamos en niveles de inflación que están en la mitad del año pasado. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España que ha permitido que España se sitúe y se mantenga como uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea. Y esto está permitiendo a las empresas españolas ganar competitividad, ganar cuotas de mercado y, por tanto, aumentar las exportaciones, incluso en un contexto internacional tan complejo.
La inflació anual puja a les comarques de Barcelona, Barcelona i Girona un 3,9%, a Lleida se situa al 4,5% i a Tarragona al 3,5%.
Doncs mentre l'IPC continua pujant, l'Observatori d'ESC denuncia que les treballadores de la llar cobren el mateix ara que fa gairebé 20 anys. És la principal conclusió de l'informe que han presentat aquest migdia, en què denuncien la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests treballadors. Per posar-hi remei, proposen un canvi de model, Pol Prats.
El sistema actual es basa en l'externalització del servei, és a dir, els ajuntaments o les residències subcontracten empreses i són aquestes les que acaben contractant els treballadors. Segons l'informe, això es tradueix en sous precaris i poca capacitat de decisió i de control. Un exemple d'això és que en aquest sector el preu per hora s'ha mantingut de mitjana entre els 8 i els 10 euros des de l'any 2002. Els autors de l'informe, Marta Rivera i David Palomera, proposen un canvi de rumb cap a un model més participatiu.
El que es gasten les empreses s'ha mantingut constant en tots els anys. O sigui, no hi ha hagut un guany del poder adquisitiu de les treballadores.
Estem parlant de participació i de democratització, no? Que siguin les persones usuàries i les persones treballadores del servei les que diguin, les que decideixin com ha de ser aquest servei.
Per aconseguir-ho, l'informe recomana reformar la llei de dependència perquè reguli de forma concreta la gestió dels serveis de cures.
Els que ja estan en peu de guerra són els treballadors de la Seguretat Social. Denuncien que la situació de la plantilla és límit perquè falta personal i avisen que d'aquí a pocs anys encara serà pitjor perquè la gran majoria d'aquesta plantilla li tocarà jubilar-se.
El coordinador del sindicat CESIF per la Seguretat Social, Ricardo Aguirre, diu que fa 15 anys que fan estudis sobre la situació del personal de la Seguretat Social i les conclusions són preocupants.
En el plazo de 5 años se jubilará una tercera parte de la plantilla. En 10 años serían 2/3 partes y actualmente somos mayores de 50 años, somos el 82% de la plantilla. Es decir, que si no hay un plan de choque inmediato para solucionar la falta de plantilla, la Seguridad Social se muere.
Avui es tornen a reunir amb el Ministeri, li reclamen que convoqui una oferta extraordinària d'ocupació. De moment no els agrada l'última proposta que els ha fet el Ministeri per resoldre el problema, que és que durant l'estiu, que fan jornades intensives, els treballadors que ho vulguin puguin treballar també a les tardes i cobrar 6 euros bruts per ciutadà atès. De moment, els sindicats mantenen la convocatòria d'aturades parcials a partir de divendres 26 de maig i una vaga de 24 hores passant l'estiu, el 7 de setembre.
Abans, a partir de la setmana que ve, es mobilitzaran, Montse, els treballadors de la xarxa de bus de Barcelona.
Hi ha convocada vaga els propers 15 dies a partir de dilluns. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres seran aturades parcials de 2 hores, de 2 a 4 de la matinada, de 8 a 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. Dijous l'aturada serà de 24 hores. Treball ja fixat als serveis mínims, que seran del 40% i del 20% en la franja de 2 a 4 de la matinada. Els treballadors reclamen millores en el conveni col·lectiu i poder-se jubilar als 60 anys.
I ho dèiem en començar, ja hi ha data pel retorn a la normalitat de la línia R2 sud de Rodalies. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, garanteix que serà a partir del 21 de maig.
El restabliment del servei vol dir això, que el proper, a finals de la setmana vinent, el dia 21 de maig, el diumenge, estarà restablert el servei amb la seva normalitat, com funcionava abans d'aquesta incidència.
També ha anunciat que a partir de dilluns que ve ja hi haurà hores que passarà un tren cada 15 minuts. La ministra de Transports acusa Esquerra de fer electoralisme i pactar amb el PP, el Congrés i el Senat la seva reprovació per la gestió de Rodalies. Els Mossos mantenen el dispositiu policial a la plaça Bona Nova de Barcelona per evitar incidents al voltant de les dues cases ocupades. Des de la policia catalana consideren un èxit la jornada d'ahir, que va acabar sense incidents destacats, tot i l'alarma que havia generat. Això no vol dir, però, que el conflicte hagi acabat. De fet, les unitats d'ordre públic que s'han quedat tota la nit a la plaça han hagut d'intervenir de matinada, Benet Iñigo.
Sí, cap a les 5 del matí un petit grup dels joves que s'havia manifestat al costat de Desocupa a favor del desallotjament es va acostar a les cases per increpar els ocupes. Els policies els van demanar diverses vegades sense èxit que marxessin i finalment en van identificar 12. Els han denunciat per incomplir les ordres policials a través de l'anomenada llei Mordassa. A més, tot i que les manifestacions a favor i en contra no va haver-hi grans aldarulls, els Mossos miren d'identificar ara les persones que, a la tornada de la protesta a favor de l'ocupació, van atacar una dotzena de paradors. Amb martells o pedres van trencar els vidres d'oficines bancàries, concessionaris de cotxes de gamma alta o agències immobiliàries. Anaven totalment tapats, però si els Mossos poden saber qui són, els atribuiran un delicte de danys.
Més coses. Una jutgessa ha enviat a la presó els 4 sospitosos d'estar vinculats amb la mort d'un turista a la Ronda Litoral de Barcelona. És el jove canadenc que el 15 de març va caure des d'una barana d'una de les sortides de la Ronda mentre fugia d'un grup de lladres que el volia assaltar, Eudald Martínez.
Després de gairebé 2 mesos d'investigació, dimecres els Mossos van detenir els quatre presumptes implicats a Martorell i ara la jutgessa que porta el cas n'ha decretat l'ingrés a presó de forma provisional sense possibilitat de fiança. Els quatre arrestats els investiguen pels delictes d'homicidi dolós i també de robatori amb violència consumat, amb ús de mitjà perillós i abús de superioritat.
Han identificat el cadàver d'un excursionista que va desaparèixer a Montserrat l'any 2014. Segons ha avançat La Vanguardia, un altre muntanyenc va trobar-ne les restes gairebé 7 anys després de l'accident.
La víctima era un ciutadà francès de 31 anys, veí de Martorell, que va desaparèixer el 5 d'octubre del 2014. Malgrat que el dispositiu de recerca en aquell moment va mobilitzar centenars d'efectius durant dues setmanes, no en van trobar cap pista. No va ser fins al febrer de l'any passat que un altre muntanyenc d'Olesa va trobar una bota amb un mitjó i ossos d'un peu a dins, en un canal de la muntanya força inaccessible. Això va permetre que els Mossos trobessin la resta del cos i confirmessin la identitat de la víctima a través de l'anàlisi que en va fer l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
La policia espanyola ha desmantellat una organització criminal amb ramificacions a Catalunya que bloquejava el sistema de cites d'estrangeria. Hi ha una setantena de detinguts i 25 investigats.
L'organització feia servir un bot informàtic per quedar-se amb totes les cites disponibles, un tràmit que, per cert, és gratuït. Llavors, revenien les cites a ciutadans estrangers a un preu d'entre 30 i 200 euros. L'entramat criminal girava al voltant d'una empresa i comptava amb advocats, gestors i assessors que feien d'intermediaris. La policia ha fet escorcolls a Barcelona, Tarragona, Madrid i una quinzena de ciutats més arreu de l'Estat. També ha requisat material informàtic i més de 2.000 euros en efectiu.
I la Guàrdia Civil investiga un veí de Terrassa per sacrificar animals en rituals de santeria.
La investigació es va posar en marxa el mes de novembre quan una empresa del Prat de Llobregat va alertar la Guàrdia Civil que en un dels seus contenidors hi havien aparegut restes d'animals morts. Els agents hi van trobar 9 gallines i 2 cabres degollades. Les imatges de les càmeres de seguretat van permetre identificar el vehicle amb el qual l'home va abandonar l'empresa i el van poder detenir. Els agents encara busquen 3 persones més que van participar en els rituals.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Les 2:26 a aquesta hora, Xavi, tenim esport en directe amb tennis, motos i el Giro d'Itàlia.
Exacte, es disputa la segona ronda del Masters 1000 de Roma. També tenim en marxa els entrenaments del Gran Premi de França i la setena etapa del Giro d'Itàlia. A més, avui amb final que paga la pena. Ara ho explicarem, ho actualitzem tot plegat. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Comencem pel tennis. D'aquí uns minuts juga Pau Labadosa.
Doncs sí, és a punt de començar un dels partits, sens dubte, més destacats d'aquesta segona ronda, perquè la catalana s'enfronta a la tunisiana Ohon Jaber, l'actual número 7 mundial. Aquest matí s'han classificat Norri i Sinner com a destacats en el quadre masculí. Aquesta tarda debuta el serbi Novak Djokovic.
En motos, Gemma, en marxa el segon entrenament de Moto2.
Amb Philip Salah al capdavant, la primera sessió també ha fet ell el millor temps. El pilot de QJ Motor Gresini ha estat primer, amb Albert Arenas 11. Just després es farà l'últim entrenament de MotoGP. A la primera sessió ha estat Jack Miller qui ha dominat el crono.
El cap de setmana recordeu que torna Marc Márquez, ha reaparegut ja, ha estat 12è en la primera sessió d'entrenaments d'aquest Gran Premi de França, i el Giro Bassas avui pot haver-hi moviments perquè, ho dèiem, l'etapa acaba amb un port de primera categoria.
A més de 2.000 metres, estem parlant del Gran Sasso d'Itàlia de primera categoria que també pot marcar diferències a la general. De moment, però, encara no hem arribat a l'equador de l'etapa, 3 escapats i el gran grup rodant més de 10 minuts. Encara queda molt i tot per decidir.
N'estarem pendents durant el RAC1 migdia, ho anirem explicant. De moment, el que fem és parlar del derbi. Falten 2 dies per l'Espanyol-Barça, un dels derbis més transcendents dels últims anys.
RAC1 migdia.
El Barça s'hi juga a ser campió de Lliga, mentre que l'Espanyol la permanència. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Comencem, però, per l'última hora dels Blaugrana. Avui l'equip ha descansat.
Sí, avui l'equip fa festa a 2 dies del derbi contra l'Espanyol. Després de 3 dies consecutius d'entrenaments, els homes de Xavi Hernández avui tornen a tenir descans. Demà hi haurà, com és lògic, entrenament previ al partit i roda de premsa. El fet és que abans dels entrenaments d'aquesta setmana, l'equip va tenir festa 5 dies seguits, després de jugar contra Osasuna a casa, de dijous a dilluns. Això vol dir que abans de jugar contra l'Espanyol, de 10 entrenaments possibles, se n'hauran fet només 4. Per demà a les 11, la sessió preparatòria de l'equip i posteriorment a la una parlarà Xavi. Hi haurà després també la foto tradicional entre els dos entrenadors sobre la gespa de Cornellà. Per cert que Xavi podria tenir ja l'equip al complet, perquè Sergi Roberto pot rebre demà l'Alta Amèrica i jugar ja una estona diumenge. Demà en tindrem la confirmació, però el migcampista de Reus està recuperat ja de la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra a Getafe, que es va fer el 16 d'abril, i això fa que, com diem, si es confirma demà que està a punt en forma d'Alta Amèrica, el Barça afrontaria el partit sense baixes. T'explico també que els integrants de la plantilla ahir es van reunir per sopar, un sopar que va servir per acomiadar Sergio Busquets, per bé que el capità encara ha de disputar els partits que queden per acabar la temporada. En aquest sentit, ahir pel Tudiràs va passar l'exjugador del Barça, un gran migcentre com José Milson, que defineix d'aquesta manera el llegat que deixa Busquets pel futbol.
Creo que hay un pivot defensivo antes de Busquets y después de Busquets. Creo que es un jugador que ha hecho temporadas sensacionales, fantásticas en el Barça. Coincidió con, para mí, uno de los mejores mediocentros de la última década, que es Xavi, Iniesta y Busquets. También con este grande Barça que ha ganado las seis copas.
Edmilson va avalar també l'arribada de Deco a la secretaria tècnica, diu que està més que preparat i que segur que pot aportar la seva experiència al club.
Veurem com queda l'organigrama esportiu del club i quin pes acaba tenint-hi Deco. En tot cas, sobre els moviments en la confecció de la plantilla, el Barça, Dami, vol renovar Dembélé fins al 2027.
Sí, es vol enllestir el més aviat possible la renovació d'Ousmane Dembélé. El francès acaba contracte l'any que ve, al juny de 2024, però el club vol anar avançant ja en aquesta renovació. Aquí és important remarcar que a partir del 30 de juny, la clàusula de Dembélé baixa els 50 milions amb tot el que això implicaria. Sabem que el davanter és una peça bàsica per Xavi. Fa uns dies va haver-hi ja una primera trobada, que el representant del jugador ja ha rebut una primera proposta inicial per iniciar la negociació, i sabem també que Dembélé està obert a renovar i que la seva prioritat és continuar en un club que coneix i amb un entrenador que el valora. El que transmet al club són bones sensacions i primera proposta, com dius, d'allargar el contracte fins a 2027. Objectiu, fer-ho abans que la clàusula quedi rebaixada als 50 milions i evitar que una altra renovació de Dembélé es converteixi en un nou serial.
Tot això en l'apartat esportiu, però avui també hem pogut llegir i escoltar el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, en una entrevista a Mundo Deportivo parlant del preu dels abonaments.
Sí, una entrevista en què deixa entreveure claríssimament que els preus dels abonaments pujaran un cop el Barça retorni al Camp Nou després de l'exili a Montjuïc.
Tenemos que entre todos llegar a una valoración razonable, ¿no? Pero es verdad que será un estadio nada que ver con el actual, ¿no? Sí. Con lo cual, pues bueno, yo creo que tendremos que ser todos consecuentes y de alguna forma, pues, poner los precios razonables que solemos aplicar, ¿no?
Ai, Romeu, sí, exacte, ai, sí, sí, per aquí aniria. Romeu ho justifica dient que els ingressos en matèria d'abonaments que rep el Barça són molt inferiors en relació a altres grans clubs.
Des de mi àrea lo que vemos es cuáles son los ingresos que obtienen los otros clubes por las partidas de abonos y los que obtenemos nosotros. Estos son números objetivos, ¿no? Que si uno ingresa 5 y nosotros ingresamos 1, pues lógicamente, yo simplemente, mi obligación es advertir que estamos pues en unas cifras muy inferiores a las de otros clubes.
En l'entrevista, Romeu diu també que estan a prop de complir amb el pla de viabilitat amb la Lliga, que si hi ha fitxatges aquest estiu haurà d'haver-hi sortides i que amb els 1.500 milions entra, tal i com es va dir sempre, el nou Palau en aquest pla de finançament.
I d'aquest pla de viabilitat també n'ha parlat Javier Tebas, que està fent el seguiment a mitjans dia rere dia de com va, de com evoluciona el pla de viabilitat.
Sí, exacte, en un acte Javier Tebas va parlar, com és habitual, sobre la sortida de Busquets. Diu que no és definitiu per res, però que és l'inici del camí.
El plan de viabilidad yo no lo conozco, solo conocen los de control económico, pero yo no he dado ni un ok todavía. Dependerá de lo que Busquets se ahorrase el Barça en salario. La salida de un solo jugador no depende del futuro del FC Barcelona, ¿no? Dependerá de salidas e incorporaciones del nivel que quieran hacer, ¿no? Es el inicio de un camino, pero para llegar al final tienen que andar todavía algunos metros.
I Javier Tebas, de nou, va admetre el seu madridisme amb un matís important.
Yo soy muy madridista, pero no soy florentinista.
Veus, una altra actualització. Ho sabíem, però ja està bé que en mica ell vagi recordant-ho, per si de cas hi ha algun despistat que no sabia de quin peu calça Javier Tebas. En qualsevol cas, és l'actualitat en clau Barça. Dami, moltíssimes gràcies.
Gràcies, fins ara.
També pendents de l'Espanyol, lògicament. Falten aquestes 48 hores perquè s'enfronti el Barça en un derbi importantíssim per les seves aspiracions a mantenir la categoria. A diferència del Barça, sí que s'ha entrenat avui l'equip blanquiblau i Albert Bassas ho ha fet sense grajera.
Exacte, que es perdrà segur el derbi, que de fet és dubte pel que queda de temporada, que després del partit del Barça seran els últims 4 partits. D'aquest duel, d'aquest derbi, n'ha parlat fa uns minuts el capità Darder i ho ha qualificat de final.
És un partido que és una final, però és es que si ganamos este partido, el siguiente contra el Rayo volverá a ser otra final. Entonces nos hemos metido nosotros mismos en una situación donde no, nos hemos dado poco margen de error, por no decir ninguno, y el poco, ese poco margen de error que tengamos no tiene que ser este domingo, eso seguro. Es decir, otro partido ya veremos qué pasará, pero este domingo hay que estar convencidos desde ya, diría, ya no el domingo, porque si intentamos meternos el domingo nos equivocamos. Desde ya, como venimos haciendo, intentando motivarnos y haciendo cosas durante la semana, de que este partido se tiene que ganar como sea.
I més perquè al davant hi tindrà ni més ni menys que el Barça, o sigui que no serà un partit qualsevol i Darder ja ha deixat clar que no vol que acabi amb els blaugranes celebrant a casa seva el títol de campions de Lliga.
La realidad es que puede pasar, pero a ver, el año pasado creo que fue el Madrid que nos ganó la Liga también en su campo contra nosotros. También hay que aprender un poco de los errores y de ver que no te gusta que celebren cosas en tu cara. Así que ya te digo, para nosotros es una final y las finales hay que ganarlas. Así que ya te digo, convencidos de que lo vamos a hacer y que bueno, como te he dicho, la Liga seguramente la van a ganar, pero este domingo... haremos todo lo posible para que no sea así.
I tampoc no volgut parlar de la possibilitat que el Barça salti a la gespa com a campió i haver-los de fer el passadís. S'ha limitat a dir que és una cosa de club i que ells no decideixen, que no ho han parlat al vestidor, tot i que personalment té la seva pròpia opinió i no l'ha volgut fer pública. Ha acabat afegint que segurament amb el que ha dit ja se li ha entès tot i em sembla que molt per la labor de pensar en passadissos no estava Darder, que el que vol és guanyar el Barça i seguir aspirant a la salvació.
Doncs quedem-nos en aquesta possibilitat que el Barça sigui campió per passiva. Recordeu que han de passar dues coses, i és que punxin tant el Madrid com l'Atlètic de Madrid. Els matalassers també juguen diumenge a 4:15 al Camp de l'Elx, mentre que el Madrid juga demà rebent el Getafe al Santiago Bernabéu. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Avui hem pogut escoltar el tècnic dels blancs. Carlo Ancelotti avisa que es pren molt seriosament el partit, malgrat que han de jugar la tornada de les semifinals a la Champions 4 dies després.
Sí, Ancelotti, a més a més, té dues bones notícies. Recupera dos jugadors, Ferland Mendy i Ceballos, els dos estan a punt per jugar demà si cal. En canvi, Benzema, Alaba i Rodrigo van rebre alguns cops dimarts passat contra el City i han de decidir si juguen o no. En qualsevol cas, donarà descans als que no estiguin al 100% disponibles, però no descans com a tal. Hi ha prou temps per recuperar tots els jugadors. Per això, l'equip que jugui davant el Getafe, diu Ancelotti, serà sempre competitiu i els rivals implicats en el descens no haurien d'ofendre's.
No, no lo entendería porque hay muchos equipos que eligen los partidos. Nosotros no elegimos ningún partido. Intentaremos de ganar mañana o el equipo mejor posible. No. Como he dicho, quiero preservar los jugadores que están cansados, que tienen duda para jugar mañana, pero los jugadores que están bien estarán todos disponibles. Y como he dicho, el equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo, porque la plantilla, tengo una plantilla muy, muy competitiva.
Qui no s'enfadarà és el Getafe, ni el seu entrenador, Pepe Bordalás, amb qui Ancelotti manté una bona relació.
Bueno, es un hombre inteligente, es un gran entrenador y sabe lo que tiene que hacer y lo mejor para su equipo, para el Real Madrid. Nosotros...
També la veu Bordalás. En tot cas, Ancelotti sí que ha dit en roda de premsa que és un bon amic seu, no?
Sí, que han estat parlant, de fet, recentment. Tenen contacte, s'han vist, s'han visitat mútuament i Bordalás l'ha respost després en la roda de premsa que ha fet el Getafe.
Bueno, es un hombre inteligente, es un gran entrenador y sabe lo que tiene que hacer y lo mejor para su equipo, para el Real Madrid. Nosotros estamos preparando el partido sabiendo que nos vamos a enfrentar, sea cual sea el 11, a un grandísimo rival.
Bé, aquest Getafe, aquest realment Getafe, que juga demà a les 9 del vespre amb arbitratge de Munuera Martínez i Media Jiménez al bar.
La jornada primera, però, comença aquest mateix vespre a les 9 amb un Mallorca-Cádiz, partit, per cert, del que l'Espanyol no estarà molt pendent, perquè l'equip andalús és un dels que lluita per la permanència. Ara mateix el Cádiz és 15è, un punt per sobre el descens, 4 més que els blanquiblaus, i demà, a més del Madrid, també juga el Girona amb un desplaçament complicat al camp de la Reial Societat, i Bassas ho farà finalment sense el seu jugador més en forma, el Tati Castellanos.
Sí, el davanter argentí, autor de 6 gols en els últims 3 partits, és baixa definitiva, no s'ha recuperat a temps de les 15 al turmell que es va fer aquesta setmana, dimecres, en un entrenament, i no ha entrat doncs a la llista de convocats que ha donat Mitchell aquest migdia. Per tant, serà la principal absència de l'equip gironí en un partit clau a la lluita per jugar a Europa la temporada. Cabe una llista, per cert, a la que tampoc ha entrat finalment ni Ángel Herrera, que era dubte després que ahir ja es pogués entrenar amb la resta dels seus companys, amb normalitat, però Mitchell ha preferit no forçar-lo i, per tant, no reapareixerà almenys fins dissabte que ve a casa contra el Villarreal.
Els altres partits per demà són l'Osasuna Almeria i el Villarreal Athletic Club, aquest duel d'Europa League. El Villarreal és cinquè, l'Athletic Club ara mateix empatat a punts amb el Girona, per tant lluitant per la setena plaça. D'altra banda, tot això pel que fa a la Lliga, parlem també d'Europa, l'endemà que es disputés l'anada de les semifinals de l'Europa League i de la Conference, i destaca especialment el bon resultat del Sevilla, que va empatar a un al camp de la Juventus, i encara podria haver estat millor perquè els andalusos guanyaven 0-1 quan Federico Gatti va empatar al minut 97 de partit, pràcticament en l'última jugada de l'enfrontament. A l'altra eliminatòria, la Roma agafa avantatge després de guanyar 1-0 al Bayer Leverkusen. La tornada jugarà dijous que ve, i a la Conference League, Basilea i West Ham van fer un pas cap a la final després de remuntar els seus partits. El Basilea va guanyar 1-2 al camp de la Fiorentina, i el West Ham 2-1 a casa contra l'AZ Alkmaar. Parlàvem de la primera divisió espanyola, ara parlem de les altres grans lligues europees. La jornada també comença avui, Bassas.
Doncs sí, a França, per exemple, on el títol pel París ja està encarat, però encara per decidir, entre el PSG i el Lens, queden 4 partits i els separen 6 punts, de manera que el que passi en aquesta jornada no serà definitiu, però gairebé ho podria ser, sobretot si el Lens no guanya aquest vespre el Reims a partir de les 9. El PSG, en canvi, no jugarà fins demà, quan rebrà l'Ajaccio també a les 9. A Itàlia, el partit d'avui és el Lazio-Lecce a 9:15, una Lazio que lluita amb la Juve per la segona plaça. El Nàpols, ja campió, jugarà diumenge a les 3 al camp del Monza. Aquí, al Calcio, l'interès estarà sobretot també en què fan Inter i Milan, rivals a la segona semi de la Champions. Tots dos juguen demà al Milan a les 6 de la tarda al camp de l'Spezia, i l'Inter rebrà el Sassuolo a 9:15 del vespre. I l'altre partit avançat avui és a Alemanya, entre el Colònia i l'Hertha de Berlín a 9:15. Una Bundesliga disputadíssima entre Bayern de Múnich i Borussia Dortmund, que jugaran tots dos demà a 4:15 el Bayern Schalke, i a 6:15 el Dortmund Mönchengladbach. I a la Premier, en canvi, doncs avui res, tot a partir de demà, i amb City i Arsenal, com saps, doncs jugant-se el títol, jugaran diumenge. Primer serà torn del City, que ho farà a les 3 al camp de l'Everton, i després a 6:15 Arsenal-Brighton.
D'aquí a 3 minuts seran 3:15. Ara la resta del futbol.
Segons ha informat aquest matí, l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, continua fent treball de recuperació per tractar els seus problemes a les cervicals que li han impedit entrenar i jugar des del passat 25 d'abril, i tot i que el club no especifica el temps de baixa, Oblak podria perdre ja el que queda de temporada. Mentrestant, el femení, convocatòria també aquest migdia de Jonathan Giraldez per l'últim partit del curs al Johan Cruyff, demà la visita de l'Atlètic Club demà a les 12 del migdia, amb totes les disponibles, sense descansos, sense rotacions en cap jugadora del B, després de l'empat davant el Sevilla l'últim partit. I a segona divisió, la jornada del cap de setmana també arrenca avui amb un Burgos-Leganés avançat que començarà a les 9 del vespre.
Obrim ara Plana Poliesportiva, ho dèiem fa uns minuts, pendents de 3 cites esportives que tenim en directe. Actualitzem-les totes elles, començant per les motos, encara en marxa aquesta segona sessió d'entrenaments de Moto2. Gemma Alemans.
Doncs ara mateix en Pedro Acosta, el murcià de KTM, liderant els temps, i segon el pilot tailandès Somkiat Chantra. Just després es farà l'últim entrenament de MotoGP. Marc Márquez ha caigut durant la primera tanda del matí, però ha continuat rodant, ha acabat fent el 12è millor temps en el dia que ha reaparegut després d'un mes i mig lesionat. La sessió de MotoGP l'ha dominat Jack Miller, seguit de Luca Marini i Brad Binder. Àlex Márquez ha estat 5è, Joan Mir 6è i Aleix Espargaró 7è. Maverick Viñales ha fet el 9è millor temps. I en Moto3 fa una hora que han acabat els entrenaments, en primera posició per Jaume Macià, segona Yumu Sasaki i tercer Xavier Artigas.
D'altra banda, també tenim en marxa la segona ronda del Masters 1000 de Roma de tenis amb el partit de Paula Badosa contra la tunisiana Jaber, Jabó, com diuen?
Jaber, sí, un partit que ja ha començat. Bé, de moment, millor les coses per Badosa, que guanya un joc a zero. Ara s'acaba d'endur, a més, el segon joc sobre el servei de la tunisiana. Per tant, comencen bé les coses per la tenista catalana, que, insistim, guanya 2-0 en aquest primer set. Un dels partits, sens dubte, com et deia abans, més atractius del dia, perquè estem parlant de dues tenistes amb cartell, que van arribar a ser número 2 del món i que entre totes dues acumulen 25 títols, 10 Badosa i 15 Jaber. En tot cas, el balanç en els duels previs entre totes dues és favorable a la begurenca per 3-1. Veurem qui avui passa a ronda i qui queda eliminada a segona ronda. Al marge de Badosa, recordem també que aquesta tarda debuta l'encara número 1, el serbi Novak Djokovic, contra l'argentí Echeverri, encara número 1 fins demà, quan li prendrà el relleu el murcià Carlos Alcaraz, que s'estrenarà davant el català Albert Ramos. Ahir a la tarda el mataroní es va desfer de l'italià Passaro en 3 sets.
I el Giro avui es disputa la setena etapa, abans ho dèiem, amb l'Egnesun encara, i diem encara, vestint el mallot de líder.
Sí, a veure el que li dura. De moment treu, abans d'aquesta etapa, 28 segons, el belga Remco Evenepoel. Ahir es va endur l'etapa, la sisena, a l'esprint Mats Pedersen, per tant a la general no hi va haver canvis. Veurem si l'Egnesun és capaç de continuar defensant avui el lideratge a la prova en una etapa de 218 quilòmetres que ha sortit de Càpua i que arribarà al Gran Sasso d'Itàlia. És el primer gran final d'alta muntanya d'aquesta edició de la ronda italiana, una ascensió de 26 quilòmetres amb una pendent mitjana del 3,4% i amb rampes de gairebé el 10%. Ara precisament acaben de baixar, o estan acabant de baixar, el primer port també de segona categoria, i de seguida començaran ja a enfilar els darrers quilòmetres, tot i que encara en són molts d'etapa. A veure qui s'endú aquesta setena etapa. Recordem que hi ha 3 escapats i que el pilot, el gran grup, ara roda a més de 12 minuts. Al principi n'eren 10, ara ja són més de 12. Les distàncies encara van augmentant, però insistim, queda molt, i els últims quilòmetres avui seran decisius. Poden passar moltes coses i segur amb conseqüències a la general.
100 quilòmetres clavats, que ara mateix pel final d'etapa cap a les 5 de la tarda.
Sí, sempre cau a les 5.
Sí, el butlletí de les 5 segurament
us podrem
explicar en directe com acaba aquesta etapa del Giro. Recordeu, la setena, la primera en final en port d'alta muntanya. Va, més coses, amb el bàsquet. D'aquí a una setmana exacta, el Barça juga a les semifinals de l'Eurolliga contra el Real Madrid. Marc Montet, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans, però, té dos partits ACB imprescindibles per assegurar el primer lloc. Avui a les 7 contra l'Obradoiro i diumenge partidàs contra el Baskonia. Salvant les distàncies, Marc, és un assaig general, podem dir-ho així?
Totalment. Primer pels tempos de partit, divendres-diumenge, i després pel grau de duresa del partit de diumenge contra un rival nivell Eurolliga. Serona Sesikevich no farà canvis en la convocatòria. Ha entrat Jan Vesely a última hora, aquest matí Oriol Paulí i Òscar da Silva s'han entrenat al marge, i serveixi com a referència el que va comentar ahir l'entrenador dels vitorians, Joan Peñarroya, després de guanyar 76-86 a Badalona. Ells busquen el primer lloc, però aquest cap de setmana que tenim per endavant, el Barça li va de perles per preparar la Final Four.
27 victòries és una gran dada i tenim un gran partit el diumenge contra un dels rivals més complicats i contra un rival que està en el seu millor moment de forma de la temporada, i que inclús el partit del diumenge pues, li ve de nassos per preparar la Final Four davant d'un rival com nosaltres. O sigui, un partit que els nanos han guanyat el dret de jugar-lo i la nostra afició de gaudir-lo.
En tot cas, valoracions de l'emparellament d'aquí una setmana contra el Madrid. Nicola Mirotic va dir a Barça TV que és un emparellament obert on la gestió emocional serà decisiva i que després de dues Final Fours consecutives que vencen les portes és el moment del Barça.
Jo crec que és nostra hora i debemos afrontarlo así. Hay que ser listo, hay que ser competitivo de lo que queda de los dos partidos de ACB y ir con confianza. No podemos ir de otra manera.
Pendents també de l'assaig general del Madrid després del cinquè partit de la sèrie contra el Partizan d'entre setmana. Avui va a València, diumenge contra el Gran Canària. Per cert, amb anècdota en aquesta entrevista de Nicola Mirotic, va acabar convidant a dinar tota la plantilla de Barça TV.
Per cert, recordeu, bon gest, només faltaria el de Nicola Mirotic ahir amb els companys de Barça TV. No, deia que recordeu demà a jugar a Catalunya-Ucraïna. La selecció femenina s'enfronta a la Ucraïna ucraïnès en el partit del centenari a Fontajau. Avui el que tenim és el primer entrenament i atenció als mitjans de comunicació. I a l'NBA, aquesta matinada, Denver Nuggets s'ha convertit en el primer finalista de conferència, després de saltar de manera clara Phoenix en el sisè partit de la sèrie, 100-125. En canvi, Jason Tatum ha rescatat els Celtics amb 4 triples gairebé seguits a l'últim quart per forçar el setè partit de la sèrie contra Filadèlfia. Anem a l'handbol. El Barça posa un peu i mig a la Final Four de la Champions després de la còmoda victòria a la pista del GOG danès. Xavi Espinosa, bon dia.
Hola, Xavi. Sí, el Barça gairebé s'ha assegurat ser una altra vegada la Final Four. Seria la cinquena de consecutiva. Ahir va guanyar de 7 gols a diferència a l'anada dels quarts de final. L'equip blaugrana es va mostrar molt contundent en les dues àrees, on va destacar el porter Nilsson i Lucas Sindrich, màxim golejador amb 9 gols. El Barça va dominar tot el partit. De fet, el descans ja guanyava de 4 i 2 gols en els últims 15 segons del maig van deixar l'eliminatòria pràcticament sentenciada. Ara bé, el tècnic blaugrana Carlos Ortega adverteix que no està fet.
Yo soy de los que piensan que en cada partido pueden pasar mil historias, lesiones, sanciones disciplinarias graves. Nosotros tenemos que estar centrados, no relajarnos, confiar en nosotros, que no confiados, y va por el partido.
La tornada jugarà dijous que ve al Palau Blaugrana, on el Barça buscarà mantenir la seva ratxa d'imbatibilitat. De moment acumula 23 victòries i 2 empats.
I el que es decideix avui són les semifinals de la Copa de la Reina, Gemma.
Hoquei Patins. Hoquei Patins. Exacte. Avui es disputen els dos últims partits de quarts de final al Joan Ortoll, Telecable Gijón Mataró a 6:15 i Vilassana Vigues i Riells a 8:00. El General i Palau es va classificar ahir per la semifinal de demà dissabte al matí, després de superar per 2-0 el Deportivo Liceo a la pròrroga amb gols d'Aina Florenza i Puig Duet a l'últim minut de partit. L'equip vivençant s'enfrontarà dissabte al Fraga, que hi va guanyar per 0-4 al Manlleu. Va ser la sorpresa de la jornada. Les semifinals es juguen a 12:15, la que jugaran Palau i Liceo, i a 2:00 de la tarda, la que es decidirà avui, la final diumenge, a 4:00.
I què ens falta per saber?
Que avui es decideix el segon equip finalista de la Lliga Femenina de Waterpolo. El Sant Andreu rep el Mataró i les del Maresme van guanyar per 17-11 fa 2 dies. Per tant, amb una altra victòria ja serien a la final. El Club Natació Sabadell serà l'altre finalista d'aquesta Lliga Femenina de Waterpolo. Van superar el Mediterrani i el segon partit per 10-17. Molta pluja avui al quilòmetre vertical de la Cegama Izcorri. La primera cita del cap de setmana de Cegama comença avui a 4:00 de la tarda. Fa 2 dies que plou a la zona basca i la previsió és que ho faci també les pròximes hores. Diumenge es disputarà la prova de marató de muntanya amb més demanda de tota Europa. Seran 500 corredors i es van fer més de 13.000 sol·licituds. El Mundial de Ral·lis arriba avui a la cinquena cita amb el Rally de Portugal. Hi ha només 15 punts de diferència entre els 5 primers classificats. A més, el francès Sebastián Ogier i el britànic Elfyn Evans, tots dos amb Toyota Yaris, igualats al capdavant. Ogier, però, no participa a Portugal.
Són 3:15. Actualitzem Badosa, a punt de guanyar el primer joc en el seu partit contra Javert. En qualsevol cas, a 3:00 acabem de rematar-ho. De moment el que fem és una pausa, ara tornem.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bonpreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura 1 metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. T'ajudem a crear la teva rutina solar amb fins a un 30% de descompte. Promoció vàlida del 10 al 23 de maig a botiga física i online. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
Si vols donar suport al comerç local,
de les multinacionals,
si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures,
si decideixo que consumo el món serà millor resum,
si compro de gust sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat.
Quin estiu!
Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Amb l'estalvi de Caprabo em deixaré seduir, amb un bon descompte la butxaca no haurà.
Aquest dissabte 13 de maig a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buós, Stay Homas, Joan Dausà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Segueix la gala a RAC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Frit David, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Gelom, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Minuts arribarem a les 3 i ho farem amb l'agenda cultural i amb la nova temporada del Palau de la Música, que oferirà fins a 137 concerts i grans noms del panorama internacional. El fil conductor serà la relació entre la humanitat i la natura. L'objectiu de la nova programació és connectar amb el públic jove. Bàrbara Padilla.
El Palau de la Música programarà aquesta temporada obres conegudes, però també descobrirà nous referents. Alguns dels grans noms seran Johnny Lloyd-Gardiner, Thomas Hengelbrock i Rafael Pichon. En total es programaran 33 compositors catalans i 13 estrenes absolutes. La relació de l'home amb la natura serà el fil conductor, ho explica Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau.
El lema d'aquesta temporada és reconnecta amb la natura, apropa't al Palau. La propera temporada ens centrem en la relació entre humanitat i natura, en tant que la natura és hàbitat i alhora refugi de l'ésser humà. L'ésser humà reconnecta amb la seva essència.
La terrassenca Elisenda Fàbregas i Ola Jailo seran els compositors convidats. Aquest any, a més, es farà un homenatge a Lluís Domènech i Montaner, artífex del Palau. Per connectar amb els joves, el Palau promocionarà la Grada Jove per menors de 35 anys, que ofereix entrades a meitat de preu.
I del Palau de la Música Eurovisió, perquè després de les eliminatòries d'aquesta setmana, Liverpool es prepara per la gran final, que serà demà a partir de les 9 del vespre i que s'emetrà per la primera cadena de televisió espanyola. RAC1 també farà el seguiment en directe a RAC1visió, amb Edu de Batlle des dels estudis i Jordi Ramos des de la seu del certamen. Igualment s'organitzen multitud d'actes per seguir la gala més esperada pels eurofans. Enviat especial de RAC1 a Liverpool, Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia. No hi ha pràcticament cap pub, bar ni local de festes al centre de Liverpool que no organitzi un visionat, i les entrades per l'Eurovillage, que ho projectarà davant de milers de persones, estan esgotades de fa dies. A Catalunya, la final d'Eurovisió es podrà veure als cinemes Cinesa, als Yelmo i també al teatre. L'obra 12 Points del Gaudí de Barcelona fa funció especial, i el Barcelona Gaiment Chorus també ho seguirà després del seu curs concert amb Sharon des del Teatre Condal. Tots pendents dels grans favorits de l'any i també del que faci Blanca Paloma, que compta amb tot el suport de la delegació. La seva responsable és Eva Mora.
Era uno de los sueños de mi vida, ¿no? Poder llevar algo arriesgado que fuera tan arriesgado que se convirtiese en una candidatura tremendamente competitiva. Y creo que este año lo hemos conseguido con la candidatura de Blanca Paloma. Llevar algo tremendamente arriesgado y de una calidad indiscutible.
Quan acabi la gala, la festa seguirà amb les afterparties eurovisives. A la capital catalana, per exemple, n'hi haurà les discoteques Belief o Arena Experience.
A tot això, encara parlant del festival, aquest matí l'organització ha anunciat per sorpresa la reincorporació de Luxemburg de cara a l'edició de l'any que ve. El petit ducat va tenir un gran recorregut fins que es va retirar del festival l'any 93, acumulant fins a 5 victòries. Més música, perquè a casa Quevedo actua aquesta nit a les 9 al Sant Jordi Club. Entrades exaurides.
El músic de reggaeton, que en realitat es diu Pedro Luis Domínguez Quevedo, ha aconseguit ser, amb només 21 anys, un dels artistes més escoltats de Spotify gràcies a aquest Quédate que va fer al costat del productor argentí Bizarrap. Resident a les Illes Canàries, el concert interpretarà els temes del seu primer treball, Donde Quiero Estar, com Punto G, Vista al Mar o Playa de l'Inglés, que va fer al costat de Mike Towers. Demà hi torna a actuar.
I a la mateixa hora, al Palau Sant Jordi, serà el torn de Pablo López.
Tengo peligroso el respirar.
El cantant repassarà els seus èxits i presentarà aquest tema que sentim quasi el primer avançament del seu nou projecte, que segons el músic està ple d'emocions. L'artista aposta aquest cop per una base electrònica acompanyada de la seva veu i el piano. I Gertrudis acaba de publicar nou àlbum. És el primer després de 5 anys i es diu, com sentim, Abans que s'acabi el món.